COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Riquer Álvarez i ja estem en companyia de Rere en Cope des de Lleida. I recalco això de des de Lleida perquè ens aneu enviant missatges i trucades de gent que agraeix que seguim donant informació de casa nostra, perquè al final és la nostra tasca. Quan tot va bé, i ara amb aquestes circumstàncies, doncs també, també, i potser més que mai, ja, perquè de la resta del món, com sempre dic, ho tenim claríssim, però a vegades no sabem què està passant al carrer del costat, al barri del costat o al poble que tenim uns quilòmetres més enllà. Doncs des de COPE Lleida això és el que fem. No arribem a tot arreu, evidentment, però cada dia, però al llarg del temps sí. Ens anem movent pel territori i escolta, qualsevol cosa que ens vulguis dir, saps que tenim el nostre número de WhatsApp a la teva disposició, que és el 664 526 180 664 526-180. Te'l memoritzes a l'agenda i ens envies un missatge de veu, de WhatsApp o de text. Escolta, si tens vergonya, de text. A mi, jo sempre dic de veu perquè m'agrada escoltar-te la veu també, però bueno, com tu vulguis. En fi, que estem a dijous, avui, dia 2 d'abril del 2020, hores d'ara, amb una temperatura de propers als fregana, als 13 graus a la ciutat de Lleida, amb una acumulació de pluja d'ahir dimecres de 36 litres per metre quadrat. Perdó, de 15 litres per metre quadrat. L'acumulat de tot el mes de març ha estat de 36. I només ahir, 1 d'abril, 15 litres per metre quadrat. Va ploure ahir, però va ploure d'aquella manera que la terra agraeix. O sigui, no de patac. O sigui, va anar plovent tota la tarda i vespre, i és una d'aquelles maneres que la terra agraeix. En fi, què farem avui? Doncs avui allargarem, perquè els dijous ja saps que d'una a dues teníem la nieve en la COPE o les escapades de COPE. Fins que no tornem a la normalitat, els dijous t'oferirem íntegre tot l'espai des de Lleida, des de les 12:20 fins a les 2. Els dijous ja saps que tenim els consells veterinaris, però també els consells de salut i nutrició, que són importants i necessaris avui en dia, que la gent comença a tenir males pràctiques a casa. El Christian Didier ens tornarà a posar el lloc. Escolta, què podem menjar i què no hauríem de menjar, o què ens hauríem d'estalviar, i sobretot moure's una mica a casa. Això fins a la una. A partir de la una, al migdia de Lleida. Doncs mira, avui parlarem amb el José Crispín, que és el subdelegat del govern a Lleida. Però a més, parlarem amb el Ramon Solsona, que és el gerent de la Federació d'Hostaleria. També parlarem amb la secretària territorial de Pimec a Lleida, l'Anna Torres. Amb ella, doncs, parlarem de com estan les petites i mitjanes empreses. I també parlarem avui amb la Maria José Horcajada, que és advocada, propietària del bufet d'advocats Horcajada Abogados, que són clients nostres i que segueixen treballant i segueixen anunciant la seva activitat a les nostres emissores. Parlarem amb ella per veure, doncs, com està portant aquests dies. I ja t'avanço que serà una entrevista interessant i que tu em pots traure algun avantatge, ja t'ho avanço. 12:23 minuts, nosaltres fem la nostra connexió habitual amb el centre, amb l'Observatori Meteorològic de Lleida, i concretament amb el nostre meteoròleg. Quan dic el nostre és que ja ens l'hem apropiat, a l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal?
Mira, bon dia a tothom. És una manera de parlar, el nostre meteoròleg, bueno. Però bueno. Escolta, hi ha una cosa que sí que notareu aquest any els meteoròlegs, i és que no tindreu aquella pressió de que us facin dir quin temps hi haurà per Setmana Santa, perquè ara, com que no ens podrem moure, doncs tant se val el temps que farà.
Doncs sí, ha canviat l'escala de valors en moltes coses, sí. No? Això no s'ha canviat molt. El temps, sempre que... Nosaltres estàvem sempre, potser alarmant, quan venia algo, semblava que venia algo important, i jo estic fent aquesta reflexió, i mai era tan gros com...
No.
Con qualsevol cosa que podem comparar amb l'actual, no? Però sí que estem dins del capítol de gent que ens dediquem a alarmar els altres, en coses que no eren, que ara hem vist, comparat amb això, que no eren mai tan importants. Doncs ara, la Setmana Santa, pues sí, ja pot fer el temps que vulgui, sembla que no seria dolent, però, claro,
bueno, ja en parlarem. Armando, escolta, parlàvem de pluja. El mes de març s'han recollit a Lleida 36 litres per metre quadrat. Només ahir, 1 d'abril, 15 a Lleida, i a més d'aquests que ben ploguts, eh?
Doncs sí, sí, sí. Ahir va, entre el dia 31, que van caure 10, i ahir 15, que va estar tota la tarda pues, anar fent, pues, ja ens van caure només en dos dies 25, i si sumes tot el març i ara pues, ens enfilem gairebé als 50 litres. Vull dir, la terra té molt bona saó. El nostre jardí, que és molt gran, de 2.800 metres quadrats, que ens retallen el personal de l'Arboretum, però ara no hi és, pues, la vegetació puja que
a més estem a primavera,
és normal. Que la natura, és a dir, si tenim aigua i unes temperatures temperades, entre fresques i temperades, doncs ara farà un rebrot impressionant. Clar. La primavera, perquè té aigua. Avui és el darrer dia, sí que podem dir que n'hi haurà més núvols, no? Almenys durant uns quants, perquè les pluies tornaran. Però, de moment, avui és el darrer dia que poden caure en forma, ja estan caient, tràfics dispersos, aquí sí, allà no, de poca importància, no creien que seran pluies llargues i continuades com ahir, que va ploure pues, 4 o 5 hores seguides i continuades, doncs ara serà en forma de xafes, s'obrirà alguna clariana, i demà divendres, com n'hi ha tanta humitat a l'ambient, les primeres hores, sobretot a la plana de Lleida, podia haver núvols baixos, boires, boirines, una mica de mala visibilitat, però ara el sol ja és molt fort. Uh-huh. I de seguida venia esvaint, i ahir, demà, veurem el sol més hores, i la temperatura com a mínim s'enfilarà als 15, 16, 17 graus, amb perspectives que durant el cap de setmana s'enfili molt més. Com demà és divendres, i divendres surten les previsions més bones, per la setmana següent sí que...
Que Setmana Santa.
Ja et confirmaré.
Ja en parlarem.
Però, de moment, les previsions que fan els americans per tot el globo terrestre, però pel mes d'abril, concret, havien ficat tota la península ibèrica i França i bona part d'Europa en blanc. Bé. El color blanc vol dir ni calor ni fred, sinó les normals per
les temperatures normals. Molt bé.
I doncs... les precipitacions en l'arc mediterrani, en l'arc mediterrani de la península ibèrica, serien per sobre de les normals.
Molt bé.
Del mes d'abril, doncs, que ja són.
Demà parlarem del cap de setmana i també de la setmana vinent. Com sempre, un plaer. Gràcies, Armando.
Bona tarda a tothom.
I nosaltres anem directes a l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Una actualitat informativa que... deixeu-me que avui comenci parlant de successos, perquè també n'hi ha. També n'hi ha. De veritat és que la gent... bueno, ja són coses que no s'han de fer mai, però és igual, amb aquestes circumstàncies també... hi ha qui no descansa. Detingut per intentar atracar un estanc i una botiga a Lleida intimidant els treballadors amb una navalla. En cap dels casos, l'assaltant va arribar a sostreure res dels establiments. Es tracta d'un veí de Lleida de 51 anys que cap a 6:15 de la tarda la policia va rebre l'avís que un home havia intentat atracar un estanc al carrer Sant Antoni. L'assaltant va entrar a l'establiment i va intimidar l'encarregat amb una navalla per tal que li lliurés la recaptació, tot i que el botiguer s'hi va negar i l'atracador va fugir. Els Mossos van localitzar poc després l'home al carrer Cavallers amb una navalla a sobre. En fi, si qualsevol dia és bo, si és que de veritat que és una pena. Avui tenim dades de l'atur. Des del matí que ens estan parlant de unes dades històricament negatives a nivell nacional i a nivell local... L'atur ha augmentat en 801 persones a la demarcació de Lleida al març i la xifra de desocupats se situa en 21.816 en comparació amb el mateix mes de l'any anterior. Hi ha un 2,1% més d'aturats. I ara sí, anem cap a... Bueno, anem cap a la informació habitual. Ja ho sé, aviam, estem confinats i per tant és el nucli de la informació, que és el tema del coronavirus. Espanya ha superat els 10.000 morts per coronavirus amb rècord de defuncions ahir, 24 hores, en 950 persones, pràcticament 1.000 persones, pràcticament. Ja veus que diuen, per exemple, el president de la Generalitat, Quim Torra, que creu que el confinament s'haurà d'allargar. Home, no cal ser gaire llest per veure que l'11 d'abril està aquí mateix i que les xifres només fan que pujar. Reitero que quan arribem a la corba aquella famosa, quan arribem a la part de dalt i comenci a baixar, no vol dir que ja està. Ni molt menys, Tot just haurem fet la meitat del camí, tot just. Perquè és que després, quan les xifres comencen a millorar i traguem la pressió que tenim a les UCIs, que són ja el problema, als hospitals, Llavors ja en parlarem de què s'ha de fer. És a dir, no hi haurà circulació lliure total l'endemà. No, no funciona així. Haurà de ser progressiu i veurem, eh? Veurem les condicions amb les que haurem de tornar a les feines, tornar a sortir al carrer, etc, etc. Per tant, és un tema interessant de que en puguem parlar, perquè tindrem temps, eh? per parlar-ne, però quan et diuen és que no tot tornarà a ser com abans, és ben cert, eh? És ben cert. Tot i així, mira que ens ho diuen, eh? Queda't a casa, és la manera, fes l'esforç o no un esforç. Hi ha gent que està molt bé a casa, hi ha gent que ja se li fa petit, és igual, sigui el cas que sigui. És això, queda't a casa, només les feines essencials. Doncs, tot i això, ahir a Lleida es van posar més de 100 multes per saltar-se el confinament. Més de 100. Ara no val allò de que és que no ho sabia, no estava informat, és que, pues, escolta, jo el virus no el veig per aquí al carrer, o que no en deu haver. Sisplau, que ens ho diuen, que és que ens hi va la feina, l'economia i la salut a tots, que hem de quedar-nos a casa, ens costi o no ens costi, ens agradi o no ens agradi, ens hem de quedar a casa, perquè cada setmana o cada dues setmanes que això s'allargui, és una penalització enorme cap al tema econòmic i laboral. I això en parlarem avui amb el subdelegat del govern i amb PIMEC i amb la Federació d'Hostaleria. Cada dia compta i, per tant, ens hem de quedar. A nivell nacional, a nivell d'Espanya, tenim 102.000 casos amb 9.053 morts. A Catalunya, 21.000 casos amb 2.093 morts. I a Lleida, Salut ha confirmat que en les darreres hores han mort 7 persones amb coronavirus a la regió sanitària de Lleida, mentre no s'ha comptabilitzat cap decés a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran. D'aquesta manera, la xifra de víctimes mortals registrada fins ara és de 62 al conjunt de la demarcació lleidatana. Pel que fa als nous casos detectats, sumen un total de 72, 65 dels quals a Lleida, a la Plana, i 7 a l'Alt Pirineu, fet que el nombre d'afectats sigui ja de 897. Mentre 281 persones es troben ingressades en diferents centres hospitalaris, a les comarques de Lleida, 51 d'aquests estan a la UCI. Les altes acumulades al territori ja són 124 en 82 a la regió de Lleida i 42 a la de l'Alt Pirineu i Aran. Les altes ja han superat, ja han guanyat, afortunadament, el pols a les persones que moren. Ara falta que superin amplament a les persones que han donat positiu. A l'Aran s'han sumat 4 nous casos de coronavirus i la xifra d'afectats és de més d'una setantena. Notícies relacionades amb el tema del confinament i del virus, però que ja no són xifres. Una patent de desinfecció assessorada per la Universitat de Lleida pot ajudar en la lluita contra el coronavirus. És un sistema que s'anomena DryCyst i que s'usa de moment per al transport de bestiar i contenidors puntuals, serveis per poder desinfectar ràpidament, per exemple, tot un vehicle, tot un camió. És una bona iniciativa, també. I Ponent Coopera llança una campanya de micromecenatge de suport al teixit cooperatiu davant la crisi del coronavirus. La iniciativa Desconfinament Ponent destinarà el 10% de les donacions a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Nosaltres fem una pausa i de seguida parlem dels consells veterinaris des de Anadon Veterinaris.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs ja estem al temps veterinari, el dels consells veterinaris, que ja saps que ens arriba tots els dijous, confinament o no. A més, els gossos són uns privilegiats, en principi. Privilegiats, a veure si m'enteneu, perquè són els dels pocs que poden sortir sense cap mena de salvoconducto, sense documentació, sense carta, sense res. Han de portar les vacunes al dia i totes les revisions al dia, això sí. Bromes a part, ja saps que nosaltres els dijous et donem consells veterinaris, evidentment ara adaptats als temps que ens toca viure, que hi ha molts dubtes i moltes informacions que ens demaneu. Ho podeu fer, ja sabeu, al nostre número de WhatsApp, 664-526-180, 664-526-180. Nosaltres anem cap a Nadon Veterinaris i allí tenim a la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Els gossos són privilegiats, eh?
Sí, aquests dies sí.
Aquests dies sí. Anem a fer una crida, deixeu-me que em posi seriós. Això ho vam dir la setmana passada, però és que he llegit una notícia, he llegit unes xifres que han pujat molt l'adopció de gossos, presumiblement, perquè això tampoc ho podem assegurar, però presumiblement per poder-los baixar a passejar. Aviam, això ho vam dir la setmana passada, que un gos és un ésser viu, amb unes necessitats, i que, aviam, que sí, que el podem adoptar, però abans ens hem de fer totes aquelles preguntes. Realment el vull? Realment tinc la casa adequada? Realment tinc temps per atendre'l? Realment tinc clar el que suposa tenir un gos o no, de despesa de temps i de despesa econòmica? Si després de fer-te totes aquestes preguntes la resposta és sí, doncs endavant. Però que no sigui per treure-la a passejar, perquè quan passi tot plegat, què farem? Què fem? El tornem? Aviam.
Sí. I l'abandó no és una opció després,
Aviam, vull dir, el bon humor per davant de tot, evidentment, però és un tema seriós. Escolta, que quedar-nos a casa, com sempre dic, que sigui el pitjor dels mals,
Claro.
Si ara hem d'agafar, adoptar un gos per poder baixar dues vegades al dia a casa. Escolta, dit això, Imma, perquè això també han sortit informacions, bueno, hi ha gent que li ha entrat al cap de que, clar, el gos surt a baix, camina, i com l'he l'he de desinfectar al tornar a casa, i si és que sí, com ho he de fer?
A veure, és recomanable, però no ara, amb tot això. Sempre.
Sempre, imagina't.
Perquè entre ells hi ha malalties que es poden empegar, vale? Si xafo una caca i després se llepe on ha xafat, saps?
Sí.
És recomanable passar tovalloletes a les potetes, a la boca, però això sempre. Vale? Sempre va bé tovalloletes d'aquestes humides que ja hi venen de mascota. Després de que faci les seves necessitats, pues li passes una pel culet, abans de pujar a casa li rentes el morro i les potes. Això sempre va bé. Sempre recomanable, no ara.
Molt bé.
Ai, perdona.
Sí, no, que això és una cosa que sempre, que ja havíem dit i que, sí, i que ho tornem a dir, evidentment. Que és recomanable, ara doncs, potser sí, està posant més èmfasi pel tema que estem vivint, però que això ho heu de tenir clar. Anava a dir, el tema de les tovalloletes, i on les compren? Bueno, carrer Segrià número 11, vosaltres en teniu. Sí.
Lo que volia dir també és que recordeu que fins al dia d'avui no hi ha cap evidència de que les mascotes, gats i gossos particularment, que és de lo que jo parlo, no poden, ni nosaltres podem contagiar-los amb el Covid-19, en recordeu-vos?
Sí.
Espera, que te tinc que dir alguna cosa. Amb la Covid-19, que l'altre dia me van cridar l'atenció.
Ah, és la?
És la, perquè Covid és, en anglès, coronavirus disease, i disease és malaltia, i és la malaltia.
Mira.
Llavors és la Covid-19, que me van cridar l'atenció,
Doncs no ho sabia, tu.
Rectifico i ho dic bé.
Pues tothom ho diu, el Covid-19.
Pues ho diu malament.
Doncs mira, jo la veritat és que quan escolto Covid-19 sempre em ve al cap la mascota de Barcelona 92, el Covid.
Sí.
O sigui, imagina't tu, però bueno. Bueno, veus, no t'acostaràs sin saber una cosa més, sí. Això diuen. Doncs mira, ja està. La Covid-19, en fi, sigui com sigui, la malaltia aquesta dels nassos, que ens està portant de cap. De moment, hores d'ara, no hi ha evidència científica de que ni dels animals als humans, ni dels humans als animals.
Ni entre ells.
Ni entre ells. Per tant, això ja és una cosa que hem de tenir clara, vull dir que a veure si ens agafarà la paranoia, tranquil, si teniu un gos que no passa res. El tema de la higiene, com dèiem, el carrer Segrià número 11, a Nadon Veterinari, segueixen oberts, evidentment pel tema de les urgències i pel tema de poder comprar, és el supermercat dels animals de companyia, el tema del menjar, el tema dels fàrmacs, o de les necessitats d'higiene, en aquest cas, per exemple, aquest tema de les tovalloletes. Hi ha gent que per les xarxes, que és un perill, informar-se a les xarxes, però bueno, hi ha gent que per les xarxes te diu que, mira, jo agafo una cubeta, una palanganeta, i poso lleixiu, i faig posar el gos allí de potes, i venga, cap dins. Aviam, ulla, que el lleixiu s'ha de diluir, eh?
Jo recomano que directament a l'animal no.
Va.
No.
Perquè, clar, és molt agressiu, això, eh? Bueno, evidentment, no, el lleixiu
sí.
No, eh?
Tovalloletes que ja de, pues que de aloe vera, ja de unes quantes coses, això perfecte perquè ja estan pensades perquè no li faci mal a la pell amb ells. Però, clar, llegiu o productes així molt forts, jo directament a l'animal, ni encara diluïts, no ho faria.
Per tant, ull amb això. Sí. Recordo el número de telèfon 973-266-388, 266-388, que és molt fàcil de recordar i que, a més, està operatiu les 24 hores al dia per urgències. Recalco el tema d'urgències perquè, aviam, si hem de fer una consulta, doncs truquem amb horari comercial per entendre'ns que us atendran igualment, eh? Si ho truqueu al 973-266-388, et contestaran des d'Anadon Veterinaris. Claro. Amb horari comercial. Si és fora d'horari comercial, passa a ser un telèfon d'emergències. I si no és una emergència, doncs us espereu l'endemà al matí, que us tornaran a contestar. Sempre hi ha un veterinari de guàrdia. Sempre hi ha un veterinari que et contestarà el telèfon. Eh?
Sí.
Per tant, aquests dies que potser ens podem moure menys, a vegades, si tenim una urgència, bo, escolta, 973-266-388. Des d'Anadon Veterinaris et contestaran. I recorda que ells segueixen oberts, que segueixen oferint-te, doncs, sí, tot el tema de l'alimentació, que segueixen oferint-te tot el tema dels medicaments, és la farmàcia pels animals de companyia.
Perfecte.
I també totes les necessitats d'higiene. Eh? Esteu al carrer Segrià número 11.
Exacte, i la clínica també estem oberts.
I la clínica, evidentment, també estem oberts. Escolta, Imma, hi ha un altre tema que ens han consultat. Què passa si jo vic sol a casa amb la meva mascota i pel que sigui, o dono positiu a la Covid-19.
Sí, sí.
A la Covid-19.
Molt bé, se l'has après, eh?
O, pel que sigui, sóc personal de risc i m'han de portar a controlar-me en un d'aquests pisos o en unes habitacions d'aquestes que hi ha ara.
Sí, o tens que anar a l'hospital.
O tinc que anar a l'hospital. Què faig amb el meu animal de companyia?
Vale, si és un gos, diferenciarem perquè és diferent, vale? Un gos i un gat, que tenen necessitats diferents. Si tinc un gos i visco sol a casa, el més recomanable és... Hi ha residències que estan obertes, vale, on ho puc deixar, o bé amb un familiar o un amic que es pugui fer càrrec de l'animal mentre jo no puc.
Ah.
Vale? Lo que sí, abans de res, vull dir... Abans de deixar aquest animal, o si jo el tinc que anar a recollir a casa d'una persona que està malalta amb el Covid-19, primer de tot, totes les mesures de seguretat.
Evidentment, guants, sí, sí.
Mascareta, i tot el que tingui que veure que ha pogut tocar la persona que té la Covid-19 de l'animal, estem parlant dels llits, del murrió, l'abeurador, tot, si té abric, tot el que sigui que ha tingut
la caixa,
contacte.
La caixeta del menjar, per exemple.
Tot. Això sí que ho tinc que netejar amb lleixiu. Sabó i lleixiu. I jo sempre amb guants i mascareta, eh?
Correcte.
O sigui, la persona que ho està fent abans de portar-lo a casa. I tota la roba a la rentadora a 60 graus. Recomanable. Vale? Una vegada fet això, que ja ha estat tot desinfectat, ja m'ho puc portar sense cap problema a casa.
Val.
Vale? Però sobretot recordar això, fer tot això amb mides de seguretat.
Això un gos o un gat?
No, això de... Bueno, sí, sí, lo de netejar, sí.
Sí, sí.
Dic-le lo d'emportar-me.
Sí, sí.
Vale? Després, si tinc un gat, els gats, si el trec de casa s'estressa moltíssim.
Clar.
Vale? És més recomanable, si puc, a algun veí que tingui confiança, que el pugui anar a donar de menjar, o que el pugui canviar el sorral, saps? Això seria el més recomanable. Claro, no dic família, perquè si està molt lluny i té que anar sortint de casa, però si no hi ha un altre remei, doncs a un familiar. Vale? Lo que també recomanaria és, si és algú que no està just al costat de casa i se té que desplaçar, bueno, i el que he dit abans, el primer de tot, desinfectar absolutament tot.
Sí, correcte, correcte. No, no, i si entreu en una casa, si al final és un veí i no sabem si la persona que ens deixa a càrrec el gat, per exemple, ha donat positiu o no, evidentment, les mesures de seguretat al màxim.
Totes les mesures.
Totes, eh?
Sí, sí, guants, mascareta. Una vegada que surto de la casa, aquells guants els llanço a les escombreries, la mascareta, jo també la llançaria.
Bueno,
per si m'he rascat o algo,
correcte,
saps?
Sí, sí, el que passa és que avui en dia proveir-se de mascaretes és difícil, però vaja, sí, sí.
Bueno, jo abans de portar una que pot estar contagiada,
correcte,
jo la llanço.
Sí. No, 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 que aviam, que estem parlant de mesures de seguretat i la salut per davant de tot, evidentment, eh?
Pues si tinc que anar jo a casa del gat, diguéssim,
sí.
Sempre amb mascareta i guant, sempre, i una altra vegada torno a dir, tot el que hagi pogut tocar el propietari d'aquell animal que pot estar contagiat, tot amb lleixiu, netejar-lo bé amb sabó i lleixiu, i el llitet i tot això a la rentadora a 60 graus.
Molt bé.
I jo sempre que estic dintre d'aquella casa, amb guants i mascareta, tocant tot.
Molt bé. Doncs,
i després a les escombreries, molt recomanable.
Són mesures de sentit comú, però que anem a recordar-les, i aquest cas particular que us hem explicat avui, doncs pot passar, escolta, avui en dia...
Sí, 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 que pot passar, sí.
Pot passar, i ja està, vull dir, aquí estem tots exposats, i punt.
Una altra cosa que vull dir, les joguines també, eh?
Tot.
Totes les joguines de plàstic, de lo que si es poden ficar a la rentadora a 60 graus, i si són de plàstic, amb lleixiu i sabó, tot.
Per cert, si són joguines i... Bueno, si
corretge.
Vols, si són joguines o corretge el que sigui, després ben aclarat, eh? A veure si, clar, després... No, clar, perquè vull dir,
sí,
després el gos ho lleparà i a veure si
claro,
tindrem un
claro,
altre problema.
Sí, tot ben aclarat, però això sí que es pot fer. Després, si me porto el gat a casa meva, diguéssim, com s'estressarà molt, és recomanable, a més de portar tot el que sigui seu, que està acostumat, al seu llit, al seu sorral, també ficar-li les feromones d'aquelles que havíem parlat.
Ah, sí, 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 sí.
També estaria molt bé,
molt bé.
Això.
Mira, truquets. Truquillos.
Sí.
Truquillos que ens explica la Imma Sabater, ja sabeu que és la infermera veterinària Anadon Veterinaris. Els trobes a internet, www.anadonvet.com, al telèfon 973-266-388 i al carrer Segrià, número 11, a Lleida. Ells segueixen oberts i estan per tu, per tot el que necessitis. Bueno, hem parlat avui de casos actuals. Actuals. Sí. La setmana que ve, doncs més. Si teniu més dubtes, ens envieu un missatge de veu o de text al nostre número de WhatsApp, 664-526-180. Imma Sabater, escolta, un plaer tornar-te a escoltar una
moltes
setmana
gràcies.
Més.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bardasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bardasà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que anem ja directes cap a la una. Ens queden una mica més de 12 minuts i ja saps que els dijous també, després dels consells veterinaris, ens arriba el Cristian Didier, que és el nostre nutricionista, i amb ell parlem de nutrició i de salut. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, buen día. ¿Cómo estás?
Bueno, todo bien, ¿eh?
Sí, muy bien todos, familia todos bien,
sí,
todos
señor.
Estamos a tope.
Perfecto. Bueno, teletrabajando, supongo, atendiendo a clientes, a gente nueva. Bueno, también sí. También se puede empezar ahora, con el tema de la alimentación, ni que sea a distancia. Jo us ho dic perquè busqueu el Cristian Didier i a Disanta Nutrició a través de les xarxes socials i a través de la web, a Disanta Nutrició, perquè potser ara també és un moment per dir, escolta, vinga, anem a canviar els hàbits i anem a cuinar una mica més o anem a estalviar-nos els ultraprocessats, o jo què sé, vols canviar d'hàbits? Pots començar ara, perquè ells a través de videoconferència, de correu electrònic, de missatges, de telèfon, t'atendran i et poden començar a orientar, eh? Et preguntaran, escolta, com ho portes fins ara i quines són les teves pretensions i què pots arribar a fer. Per tant, també és un bon moment, Cristian, per replantear-se coses.
Ostres. Mira, además, estamos haciendo una cosa, Ricard, que tenemos en el tintero de nutricionistas hace muchos años, y es tirar la báscula a la basura, montar un mercadillo para desmontarlas y cada uno que las venda como quiera o que las utilice donde quiera, amigos, para pesarse.
¿Pero ¿vale? que no es bueno pesarse o qué?
Bueno, más que no es bueno, a ver...
Yo me peso cada
curioso,
día, ¿eh?
Es muy curioso porque dudamos de que la alimentación saludable o cambiar nuestros hábitos haga que mejore tu condición corporal o tu forma de pesar o tu peso, ¿no? Es decir, si tú te alimentas mejor y cambias tus hábitos, es normal que tu composición corporal cambie y se modifique. No tienes que comprobarlo. ¿Por qué hay que comprobarlo? ¿Por qué ponéis en duda lo que profesionales de la nutrición están diciendo de que sí será así? ¿Vale? Antes o después, cuando una persona se alimenta saludable o come mejor o cambia sus hábitos, su composición corporal va a modificarse. Y si tiene un sobrepeso, va a bajar de peso. Eso es, como si me lo permite, impepinable.
Vale. O sea,
es así. Entonces, no hay que comprobarlo cada día, no hay que comprobarlo cada semana, porque eso va a pasar.
Bueno, es verdad también que con la ropa lo notas, si la cosa
pues
va mal.
Vas a empezar a notar, te sientes diferente y tal.
Entonces, o si va bien.
Mucha gente me dice, ¿pero cómo hacemos para el peso? No te preocupes, va a ir igual de bien pesándote que sin pesar. Es una variable que no va a influir en tu peso.
Lo que sí que, ¿vale?, es verdad es que el peso no tiene una reacción inmediata, es decir, no, hoy claro, cambio nuestros hábitos y seguramente me voy a deshinchar antes, anteneume, es aquella sensación de infló que pares una mica y que notes los pantalones antes que perder una cantidad sustancial de peso,
Claro, exacto. Pues aquí está la historia, ¿no?
Bueno.
Pues bueno, pero hoy vamos a hablar de una cosa que nos han pasado un montón de consultas, que además es un tema que es bastante bastante genial. Si me permites, lo empiezo yo, porque nos han llegado un montón de mensajes y es, mira, es muy guay este momento que estamos viviendo, porque ahora de repente todos somos cocineros y todo el mundo cocina súper guay.
Hay mucha gente,
un montón de recetas, sí. Bueno, lo de que están desabastecimiento, la levadura royal es una pasada, ¿lo sabes, no? Ahora no hay en el supermercado harina de trigo y levadura royal no hay.
Oye, te voy a hacer una reflexión ahora porque yo soy, como ya tengo que venir a la radio, soy el que me encargo de ir a comprar en casa. Claro. La familia los tengo confinados y vamos solo una vez a la semana para hacer la compra. Y me piden, oye, venga, coge harina, coge las masas estas de pizza para hacerlas tú, para hacértelas tú, la levadura royal. Pues oye, es que no hay nunca de esto.
No hay.
Es increíble. No hay. Yo digo, bueno, pues sí que no hay cocinero al suelto, ¿eh? Pero bueno, vale. Es una buena noticia.
Esa es buena noticia, pero también hay otra noticia, que estos días nos hemos olvidado. Son todas aquellas personas que están teletrabajando en casa,
sí,
que tienen la familia, los niños, ¿vale? Imagínate ahora una familia con dos hombres, dos mujeres, una mujer, un hombre, con dos o tres niños en casa, los dos teletrabajando, ¿y quién se organiza para cocinar?
Claro.
Y esto es una consulta que nos la han hecho un montón esta semana. Porque nosotros estamos poniendo en el Instagram muchas recetas saludables, muy guays, pero nos han dicho, mira, esto está muy bonito, pero yo no lo puedo. Estoy teletrabajando y tengo tres niños en casa. Y no hay manera de hacerlo, de ninguna manera. Entonces necesito algo práctico que me ayudes porque estamos desesperados. Y esto es real.
Es que, es que a vegades confonem el confinament amb les vacances. El confinament i el teletraball és com treballar, només t'estalvies el desplaçament per anar a la feina, però hi ha molta gent que treballa més hores i tot des de casa. Però és verdad, és cierto, a la hora de comer, oye, los pequeños tienen hambre. Y a ver qué hacemos, ¿no?
Sí. Y bueno, y ahora te voy a decir una cosa personal, pero mi pareja está en el salón trabajando y estoy en la cocina. Ahora mismo estoy en la cocina trabajando, porque, porque no cabemos dos, es decir, entonces bueno.
Bueno,
entonces,
pues nos vas a poner a soluciones fáciles hoy.
Exacto, consejos prácticos.
Ya
vale, entonces yo lo primero que os aconsejo a estas familias que tienen menos tiempo o que tenemos toda la familia en casa todo el día, de hecho hay que cocinar para los niños, que normalmente no cocinamos para los niños al mediodía porque comen en el cole, y esto también es un trabajo añadido, ¿no? Y esto hay que pensarlo. Entonces, lo primero que os aconsejo a todas estas familias es que os sentéis media horita y planifiquéis un menú, ¿vale? Y es lo que el consejo por donde voy a empezar es por aquí.
Sí.
¿Cómo se planifica un menú? Porque no todo el mundo ha tenido acceso a ir al nutricionista y no todo el mundo sabe cómo planificar un menú, ¿vale? Entonces, tenéis que coger una hoja y dividirla por días, muy sencillo. Imaginaros mentalmente, pues, 7 columnas, de lunes a domingo, la comida y la cena. Empezar solamente por aquí, porque los desayunos y tentempiés podéis ir improvisando. Hacéis las 7 columnas con la comida y con la cena de cada día. Entonces, en estas columnas, lo primero que tenéis que ubicar son los hidratos de carbono. Entonces, recordar que 3 veces a la semana se debe comer legumbre. Entonces, hay gente que prefiere comer legumbre lunes, miércoles y domingo. O hay gente que lo prefiere en la cena, pues lo ubicas en la cena del lunes, en la cena del miércoles y la comida del sábado.
Como mínimo, ¿eh? 3 veces por semana.
Como mínimo, puede ser 4 o 5. Semana la legumbre. Entonces, ese es el primer paso. Vamos a ubicar los hidratos de carbono de cada día. Y ubicas en el lunes tal día, en el martes y tal, ¿vale? Y ubicas esas 3 veces legumbre y se os quedáis fijada. Luego has de ubicar la pasta, que se acostumbra y se aconseja 2 veces a la semana. Ya llevamos 5, ¡pam!
¿Solo dos?
Solo dos, no hace falta más veces.
Bueno, te lo digo porque es la estrella también, ¿eh? Hoy en día en las casas, sí. La pasta.
Bueno, pero también se debe a que si no lo tenemos planificado, es normal que comamos más veces pasta porque es como más práctico, claro. Más fácil. Pero si lo tienes escrito, ¿vale? Ya verás. Entonces, luego viene la patata, que es otro hidrato de carbono y son 3 veces a la semana. ¿Vale? Y lo ubicas, ¿vale?
La medida de la patata por persona y día, en una comida es una patata mediana por persona, más o menos, ¿o es demasiado?
Vale, eso es, recuerda que nosotros hablamos poco de raciones porque es muy difícil decir las raciones. Yo os aconsejo que comáis la cantidad que necesitéis comer.
Vale.
Esto es, escucharos al cuerpo. Correcto. Seguramente cuando estáis comiendo más de lo que deberíais, lo sabréis.
No, te lo digo porque vale. La gente no vaya allí con pesando y mirando y que, oye, que no viene de un gramo tampoco.
No hace falta para nada. Pero sí una cantidad razonable, que te quedes lleno, que no tengas hambre después, pero tampoco te quedes muy lleno, ¿no? Vale, entonces tenemos 3 veces a la semana legumbres, 2 veces a la semana pasta y las 3 de patata. Posteriormente el arroz, que también son 2.
Dos de arroz.
¿Vale? Y entonces vienen donde podemos incluir el pan, que normalmente se aconseja no hacer más de 3 veces pan a la semana en la comida o en la cena.
Ah, o sea, ¿vale? ¿No es pan en cada comida?
No hace falta comer pan en cada comida. Ya lo habíamos dicho, Ricardo, pero veo que nunca te acuerdas. Siempre lo sigues poniendo para empujar ese poquito que te queda ahí en el plato.
Claro, a mí me gusta mucho el pan. O sea, 3 veces a la semana pan.
Esa función de empujar la puede hacer el cuchillo, no el pan.
Vale.
¿Vale?
3 veces a la semana pan. Me estás destrozando, pero bueno, va.
Vale.
Entonces, nos quedan 3 minutos, Cristian.
Vale, ya están los hhidratos de carbono, ya están todos.
Venga.
3 de legumbres, 2 de pasta, 3 de patata, 2 de arroz y 3 de pan, ¿vale? Si quieres, puedes sustituir cualquiera de estos por quinoa o cuscús, por ejemplo, y sustituyes cualquiera de ellos. Ubícalos, si sumas estos son 14, sí. Entonces son 7 comidas y 7 cenas, ¿vale?
Vale.
A partir de aquí deberías de distribuir las proteínas.
A ver, no me cuadra, 3 de legumbres, 2 de pasta, 3 de patata, 2 de arroz y 3 de pan... esto da 13.
Bueno, pues por eso te digo.
¿Qué me subes? ¿Uno de arroz?
Entonces, no, tú dices aquí, me falta. Normalmente hay un día que tú decides, pues aquí hay un día de libre, puedes comer algo de pizza, algo de quinoa, algo de algo más. Ese es el día que dejamos siempre como libre, ¿no? Digamos, y escoges tú lo que prefieras.
Ajá.
Y luego después de esto, pues incluyes las proteínas. Entonces, lo que tienes que empezar es por el pescado. Pescado, 4 veces a la semana, 2 de blanco y 2 de azul, y los divides. Pollo o carne blanca, 3 veces a la semana, ¿vale? Entonces ya llevamos 7. Huevos, 3 o 4 veces a la semana, y vas sumando. Y luego nos quedaría la carne roja, que aconsejamos solamente una vez a la semana, ¿vale? Y luego nos quedaría un día que sería sin proteínas animales. No hace falta, o sea, un día una comida puede ser sin proteínas animales. Normalmente ese día es el día que hay legumbre. Entonces ese día que comemos legumbre no hace falta poner proteínas animales. Entonces, planificar este menú y será muy fácil. Recordar que en la comida y en la cena siempre el hidrato de carbono y la proteína debería estar acompañado con algo de verduras. O de plato principal o mezclado con todo. Es decir, si hacemos legumbre, pues legumbre con verduras. Y si quieres añadir, si es el día de poner algo de proteínas, pues puedes poner el huevo. Ajá. Si es el día que hay pasta, pues pasta con champiñones y calabacín. Y si de proteína vamos a poner el pollo. Y así vas sumando todo el día. Entonces, para planificar el menú, hacer estos números, ubicarlos en la semana y luego después combina con las verduras que quieras.
Claro.
puede ser crudas, puede ser cocidas. Aprovecha que has cocinado la legumbre para poner verduras. Aprovecha que has abierto el horno de hacer el pollo para poner verduras. Y si no, si has hervido rápido y no has hecho nada de verduras, abre un tomate y haz una ensalada de tomate.
No, la verdura que ¿vale? no falti. Les tres peces de fruita al día. Y es un buen planning, ¿eh? Cristian, que llegamos a la una. Oye, es un buen planning, la verdad es que es un buen planning, ¿eh? Has de perder uns minuts per fer això, però després ho tindràs. Cristian Didier, nutricionista, el trobeu a les xarxes socials, busqueu-lo Cristian Didier i a Disanta Nutrició. Oye, un abrazo.
Gràcies, Ricard, bon dia.
És que arribem a la una, jo estava aquí despistat, prenent nota, jo sé que m'ho diu sempre i m'ho sé de memòria, però mira, ho tornava a recordar. Ens plantem a la una, senyals horaris, després tornem, parlarem amb el subdelegat del govern, parlarem de la Federació d'Hostaleria, parlarem de PIMEC i parlarem amb la Maria José Orcajada aquí, a COPE Lleida.
És la una, a les 12 en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El interés a esta hora se centra en conocer la explicación que está dando el gobierno de los últimos datos del coronavirus. En solo un día, el registro oficial ha sumado 950 personas fallecidas por coronavirus en España. Son ya más de 10.000 muertos desde que comenzó la crisis. Los contagiados superan ya los 110.000 positivos y la mejor noticia de este jueves es que el crecimiento del número de pacientes ingresados en las UCI se ralentiza. En cambio, se dispara el de los curados. Ayer casi 4.100 personas recibieron el alta. Vamos a comprobar cómo está explicando el gobierno estos datos, Carmela Vallén.
Pues sí, sigue en marcha esa comisión de sanidad que arrancaba hace aproximadamente una hora con un minuto de silencio por las 10.003 víctimas del COVID-19 en España y las condolencias del ministro Illa, que ha arrancado este comité diciendo que hace una semana las cifras eran aún peores. Esa es la explicación. Está mejorando la situación, por ejemplo, incluso con esa mortalidad que era del 19% hace una semana. Ahora mismo estamos en el 10%. También ha acusado el retroceso en el ritmo en el que avanzan los positivos. Más de 110.000 en este momento. Todos son datos de mejora, constataba.
Tengo muy presente que cuando hablamos de fallecidos no hay ningún dato bueno, pero permítanme al menos un atisbo de esperanza. Los datos nos demuestran que la curva se ha estabilizado, que hemos alcanzado el primer objetivo de llegar al pico de la curva y que estamos comenzando la fase de ralentización.
El reto siguen siendo las unidades de cuidados intensivos, a pesar de que el ritmo de ingresos ha caído del 16 al 4% en una semana. Y es que, según están explicando también a esta hora los portavoces de Sanidad de la Comisión Técnica de Gestión de la Crisis, el uso de esas UCI sigue siendo crítico en Madrid, Cataluña y Castilla y León.
Las cifras son malas y no nos quedamos ahí, porque los datos siempre fríos hay que explicarlos bien. Y detrás de esos 10.003 muertos hay 10.003 familias que apenas han podido despedir a los suyos. Lo prioritario es salvar vidas, de eso no hay duda, pero detrás de esta obviedad viene una segunda parte, no menos dolorosa, que es la económica. En marzo se han destruido 834.000 empleos. Aquí el gobierno no cuenta los ERTEs, porque aunque las personas que se han acogido a estos ERTEs están en casa, no son trabajadores desocupados, no están despedidos. Y estamos hablando de que se han gestionado más de 620.000 expedientes de regulación de empleo temporal dentro de los cerca de 3 millones de trabajadores que se podrían ver afectados por estos ERTEs. Atentos a las medidas que llegan desde Bruselas, son necesarias porque la situación es crítica. La Unión Europea acaba de presentar un plan dotado de 100.000 millones de euros para mantener el empleo fundamentalmente en España e Italia, los países que más están sufriendo la crisis del coronavirus. Queremos saber cómo se va a traducir todo esto, corresponsal comunitario José Luis Concejero.
¿Y para qué servirá este dinero? Pongamos, por ejemplo, una pequeña empresa que ahora está paralizada y con los trabajadores en sus hogares. El mensaje que manda Bruselas es que con este dinero la empresa, antes de despedir a sus trabajadores, puede llevar a cabo una reducción temporal de empleo. De esta manera, la plantilla mantiene el trabajo. Es un dinero, en definitiva, que va directamente a aquellas compañías que sufren dificultades para evitar a toda costa los despidos.
Porque cuando los mantienes en las compañías,
si mantienes las empresas y el empleo, cuando todo esto pase, la recuperación será mucho más rápida, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea. Quieren que esto se apruebe cuanto antes, la semana que viene, si es posible, para que el dinero empiece a llegar cuanto antes a los países que más lo necesitan.
y España lo necesita. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues mira, más cifras que va dejando el coronavirus, como que la demanda eléctrica bajó un 4,6% en marzo con respecto al mismo mes de hace un año como consecuencia del cierre de la actividad industrial, que también se nota, como has destacado, Antonio, en el empleo. Un hombre de 77 años, fugado de la justicia, ha sido detenido en Telde, en Gran Canaria, condenado por violencia machista, por homicidio y asesinato. Aprovechó un permiso penitenciario para huir y quebrantar así una orden de alejamiento. Y desde hoy el aeropuerto de Santiago pasa a llamarse Aeropuerto de Santiago Rosalía de Castro, en honor a la ilustre escritora gallega del siglo XIX.
Entonces, este importante gesto, Saúl Cravioto vuelve a su puesto en la Policía Nacional, José Luis Corrochano.
En su compromiso, Antonio, por ayudar a la sociedad y a sus compañeros, el piragüista, cuatro veces medallista olímpico y que iba a portar la bandera española en la ceremonia inaugural de los Juegos de Tokio, se ha incorporado a su puesto en la Policía. COPE Gijón, Carlos Llamas.
Nada más aplazarse los Juegos, Cravioto se ofreció al comisario para volver a la Policía y ya está de vuelta. Como decís, desde el lunes por las mañanas está patrullando las calles de Gijón para que se cumplan las normas del confinamiento. Luego ya por las tardes se entrena durante 3 o 4 horas, lógicamente en su casa, para intentar ser el abanderado español el próximo año en Tokio. Dice Cravioto que la gente de Gijón es muy solidaria y que están cumpliendo muy bien con el confinamiento.
Y este extracto de la conversación en Instagram entre el piloto Fernando Alonso y el cantante David Bisbal sobre el posible regreso a la competición del piloto español.
Están organizando carreras virtuales, la IA, ¿no? Y tal, y me invitan a todas, y yo siempre les digo que me encantaría, pero es que tengo un mando.
Pero con un mando no puede, claro.
Con todo lo que está pasando, como que pensar en las carreras o en Indio tal, me cuesta trabajo. O sea, cuando pase todo, ya lo tomas con más ganas. Ahora intento hacer estas 2 horas, pero no pensando en Indio, en un objetivo. No tienes el cuerpo como para llevar la cabeza a cosas más superficiales, ¿no? Porque
ya, te entiendo perfectamente.
Y cancelaciones del día. El Gran Premio de Motos de Francia, previsto para el 17 de mayo, ha sido aplazado y en los próximos días podrían hacerlo el de Italia y el de Cataluña, que está previsto para el 7 de junio.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Antonio, muy buenas tardes.
En este día de datos nefastos sobre el empleo, los hemos desglosado hace muy poquito, nos vais a contar una iniciativa que ha lanzado una diócesis para ayudar a quienes pierdan su trabajo y a los negocios familiares en dificultades.
Es la diócesis castellana de Osmasoria, que ha creado un fondo extraordinario de solidaridad que arranca con 125.000 euros y que se irá ampliando en los próximos días con nuevas aportaciones para ayudar especialmente a los trabajadores y autónomos que hayan perdido el trabajo, así como para negocios familiares que se encuentren en dificultades a consecuencia de la crisis sanitaria y social causada por el coronavirus. La diócesis ha ofrecido también algunas de sus infraestructuras para atender a enfermos del COVID-19, así como para el personal sanitario o las fuerzas de seguridad. De hecho, la Casa de Espiritualidad del Seminario, en el Burgo de Osma, acogerá a medio centenar de militares de la Unidad Militar de Emergencias. Lo vamos a contar en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Escuchamos El Espejo en nada, en apenas 30 minutos. Ahora te seguimos acompañando en Mediodía COPE.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I la veritat és que, mira, no m'amago de dir-vos una entrevista que fa dies que estàvem buscant i que volíem tenir, i aviam, com nosaltres, i com molta gent, doncs l'agenda s'atapeix moltíssim aquests dies i no hem trobat forat fins ara per parlar amb el subdelegat del govern a Lleida, amb el José Crispín. José, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
La veritat és que suposo que ve de salut.
Sí, sí, afortunadament ve de salut i bueno, d'allò sí que és cert que la situació des d'ara és molt negativa, en el sentit de totes aquelles persones, totes aquelles famílies que han perdut un ésser estimat a la seva família en els darrers dies. Jo crec que, evidentment, allò és la dada més negativa, i en certa manera sí. Compartir el dolor i el pèsam amb tots els lleidatans i les lleidatanes que han perdut un membre de la seva família com a conseqüència d'aquest virus.
José, deia que ara, bueno, hi ha molta gent que teletreballa, suposo que vosaltres també. No per això significa que dediquis menys hores a treballar. Jo crec que hi ha sectors que al final s'acaba multiplicant això, eh? No sé si és el vostre cas.
Sí, jo crec que és el meu, el nostre cas, però també de moltes altres persones. El fet de que estiguem a casa és una mesura per evitar frenar la propagació del virus. Però estem a casa i continuem treballant com moltes altres persones. Sí que és cert que hi ha persones que desenvolupen una activitat essencial i aquests sí o sí han de poder sortir a treballar. En el cas concret de la nostra província, crec que l'element referencial és tot el món agroalimentari, que és clau i necessari. Si ens quedava algun dubte, aquestes últimes setmanes ho hem pogut posar encara més de manifest, la necessitat del sector agroalimentari com el primer esgraó d'aquesta escala tan important, que és l'abastament agroalimentari de la nostra població en aquesta situació d'excepcionalitat i de confinament a casa. I valgui aquest comentari, doncs, per fer un fort aplaudiment i posar en valor la tasca de molts homes i moltes dones del camp, que ells, i gràcies a la seva feina, la resta de la població ens podem consumir, podem alimentar-nos.
Ja que hem obert el tema agropecuari per entendre's, després parlarem del tema sanitari i del tema econòmic i laboral, la campanya de la fruita està aquí mateix. Hi ha moltes incògnites sobre la taula, sobre el tema de les contractacions, el tema doncs, dels transports, etc. Hores d'ara hi ha solució definitiva sobre la taula de com abordar aquest problema?
Doncs aquest va ser un tema que vam poder tractar amb una reunió telemàtica aquest passat dimarts, que vaig impulsar des de la subdelegació, amb l'objectiu de que en un mateix espai totes les organitzacions empresarials, professionals i sindicals del món agrari de Lleida pogués exposar quins són els problemes que tenen d'ara per endavant. És cert que la campanya de la fruita la tenim pràcticament a les portes, la més primerenca potser és la de la cirera, però després vindrà la resta, i és evident que a hores d'ara la situació que més preocupa al sector agrari de Lleida és la possibilitat de disposar de treballadors per poder desenvolupar aquesta tasca. En aquest sentit, sí que s'han impulsat iniciatives molt interessants per part d'algunes entitats agràries, d'algunes organitzacions empresarials, de fer una crida a totes aquelles persones que es troben en una situació o d'atur per poder treballar amb aquesta campanya de la fruita. Jo crec que aquest és un dels camins més importants que cal explorar. També caldria, potser, concentrar els esforços de tots els agents per intentar unificar i que hi hagués una única llista per totes aquelles persones que estiguin en disposició de poder treballar a la campanya de la fruita. Però és evident que aquests i altres problemes que es van poder tractar, doncs els hem remès al Ministeri d'Agricultura, perquè és una situació que no ha de ser exclusivament de Lleida. Jo estic convençut que altres províncies i altres comunitats autònomes tenen la mateixa problemàtica. I ahir mateix, a la tarda, el ministre d'Agricultura així ho confirmava i feia referència que està en contacte amb diferents organitzacions d'àmbit estatal amb l'objectiu de trobar una solució juntament amb el Ministeri de Mobilitat i amb el Ministeri d'Inclusió Social.
Estem amb una alerta sanitària, per tant, reprenem el tema sanitari, que, com dèiem al principi, potser és el tema més primordial, és el més necessari de posar-hi remei. Hores d'ara, a la demarcació de Lleida, està rebent material sanitari provinent del govern directament, o es fa via Catalunya i després Catalunya reparteix?
Bueno, a veure, en primer lloc, un element que tu destacaves al principi d'aquesta pregunta, és clau la situació sanitària. És a dir, no hi ha economia en aquest país si no hi ha salut. I a hores d'ara no hi ha salut si no aconseguim frenar l'expansió del virus. Conseqüentment, ara mateix la preocupació principal i fonamental ha de ser garantir la salut. Després vindrà, evidentment, totes aquelles mesures, i ja s'estan prenent en paral·lel, per l'afectació que això pot tenir al conjunt de l'economia. Llavors, pel que fa al material sanitari, el circuit és molt clar. El govern d'Espanya, a través del Ministeri de Sanitat, és l'encarregat de centralitzar la compra de material sanitari. A partir d'aquí, un cop el Ministeri de Sanitat centralitza aquesta compra i rep el material, ho distribueix a les comunitats autònomes. I són les comunitats autònomes, a partir del seu àmbit competencial, que mantenen plenament vigent, les encarregades de distribuir aquell material d'acord a les necessitats i les prioritats que hi ha ara mateix al conjunt del territori. Per tant, el govern d'Espanya no és el que distribueix mascaretes al personal sanitari, ha de ser la Generalitat de Catalunya, a partir del material que rep per part del Ministeri de Sanitat. Crec que recordar que ahir les xifres establien aproximadament més de 25 milions d'unitats de material sanitari que s'havia disposat a les comunitats autònomes des del passat 10 10 de març.
Un altre tema que té a veure amb l'apartat sanitari és la UME, la Unitat Militar d'Emergències, que ja fa uns quants dies que està mobilitzada a nivell nacional i que a Lleida semblava que s'havia resistit, però que finalment aquesta setmana han estat fent tasques a territori, a nivell provincial. Què han estat fent fins ara?
Així és, va ser, crec, recordar el passat dijous, quan hi va haver la primera intervenció tant de la Unitat Militar d'Emergències com l'Exèrcit de Terra, que va acudir a la crida a la crida d'urgència que van formular residències dels municipis de Sort, de la Pobla de Segur, d'Àger i també de la Vall d'Aran. Nosaltres actuem amb el canal que ja ha establert. L'Ajuntament en qüestió demana el suport de l'Exèrcit i nosaltres ho tramitem a través de la Generalitat de Catalunya. Quan la Generalitat ens dona el vistiplau, conseqüentment, perquè és l'entitat que té la competència, llavors la unitat, tant la Unitat Militar d'Emergències com l'Exèrcit procedeix a l'actuació.
A la ciutat de Lleida et consta que s'hagi demanat?
A la ciutat de Lleida tinc coneixement, ho deia, crec que ho llegia l'altre dia en un mitjà de comunicació, que evidentment l'Ajuntament ho havia demanat, però si no recordo malament, ahir vaig tenir una informació amb el qual la Generalitat havia decidit procedir a la desinfecció d'aquestes residències a través d'una empresa subcontractada.
Ja veus que demanen, tenint en compte que tampoc tenim dades, perquè el tema de la Conselleria de Salut és totalment opaca, és a dir, des dels mitjans de comunicació no podem accedir a cap mena de dada, de saber doncs, si, per exemple, l'Arnau de Vilanova està per sobre de les seves possibilitats, si està arribant al límit, si no, però tot sembla indicar que sí, tenint en compte que s'ha hagut d'habilitar el poliesportiu, tenint en compte que segurament es derivaran o s'estan derivant ja persones cap a hotels que s'estan adequant per funcionar com un hospital. Hi ha partits polítics a l'Ajuntament de Lleida que demanen, que ja fa dies que demanen, que es monti un hospital de campanya immediatament a la ciutat de Lleida, que fa falta. Això, pel que tinc entès, hores d'ara no hi ha res previst, doncs.
Bueno, a veure, jo crec que en aquests moments ens hem de deixar de debat polític o de disputa política. Ara mateix tenim una prioritat, que és la prioritat de la salut de la població i frenar aquest virus. Aquest és el primer element. El segon element, ho comunicava l'altre dia el Departament de Salut, que tenia intenció d'habilitar un dels equipaments hotelers de la ciutat, la Font de l'Anastasi, com a centre hospitalari. Conseqüentment, jo crec que si hi ha una necessitat, i aquí en aquest cas és el Departament de Salut el que estableix quina necessitat hi ha, doncs segurament hi ha vies per resoldre aquesta mancança. Perquè és la situació en la que s'hi troba el nostre sistema sanitari. És una situació de col·lapse dels hospitals i de les urgències i, conseqüentment, s'ha de posar remei. Per part del govern d'Espanya s'han portat a terme diferents iniciatives, i al mateix temps les comunitats autònomes, que són les que tenen la competència en matèria sanitària, a partir d'aquestes disposicions i altres decisions que puguin prendre, doncs l'objectiu, com és evident, és intentar resoldre la situació i garantir aquell servei sanitari a aquell conjunt de la població que ho necessita.
Subdelegat, en el primer moment en el que una doctora, un metge o una infermera o un infermer ha de decidir qui ocupa un llit d'una UCI, perquè per desgràcia doncs aquests sí que són limitats, al moment en el que queda un llit lliure només i hi ha dues persones que requereixen aquest servei i hi ha d'haver uns criteris per decidir, en aquest precís moment, només el primer cas, és quan ja hi hauria d'haver una alternativa, és a dir, saltar-nos tots els passos de burocràtic, d'haver de decidir... No, quants llits d'UCI es necessiten? Quants en tenim? 100? Quants creiem que se'n necessiten? 300? Doncs fem-ne 500. És a dir, però aquest punt, aquest debat, aquesta decisió, repeteixo, oficialment no sabem si existeix, però sí que s'ha transcendit un document de la Generalitat on ja exposen criteris per triar.
Bueno, a veure, jo no em ficaré en la feina del personal mèdic i del personal...
No, sí, ha de ser duríssim, ha de ser duríssim haver de decidir això,
Clar, no, però és a dir, jo no puc posar en la feina del personal sanitari. Primer perquè no sóc la persona més indicada i pràcticament la majoria de la població tampoc. En qualsevol cas, si ha quedat palès una cosa en les últimes setmanes, és la gran tasca que fa tot el personal sanitari. Davant la possibilitat de necessitat de més llits als hospitals, jo crec que hi ha proves fehaçents tant aquí a Lleida com a altres municipis de Catalunya, del conjunt d'Espanya, de la construcció d'hospitals. Parlo, per exemple, de l'Hospital Habilitat del recinte IFEMA a la Comunitat de Madrid, parlo d'altres hospitals de campanya que s'han creat a altres poblacions de Catalunya. Per tant, entenc que hi ha una resposta davant aquesta possible necessitat.
Subdelegat, anem a canviar de tema, perquè evidentment el tema sanitari, ja hem dit al principi que és el més important, evidentment, però tenint en compte que sabem que d'això ens en sortirem i que tard o d'hora ens en sortirem, el que no sabem, i és una cosa que ho dic, parlar de la corba i totes aquestes històries, no hi posem data, però que ens en sortirem ho tenim clar.
Exacte.
Hi ha el tema laboral i econòmic, perquè clar, aquest tema és el post confinament, per entendre'ns. És un tema important que a hores d'ara s'està notant. Avui ja s'han fet públiques les xifres de l'atur, que, com s'esperava, doncs, són dolentes pel mes de març, són nefastes. Lleida no és l'excepció. Però, clar, l'abril, tenint en compte que hi ha la Setmana Santa i tot plegat, doncs, pot ser un altre mes de rècord negatiu. Hores d'ara s'estan fent mesures, però el subdelegat creu que són suficients, és a dir, ja n'hi ha prou, perquè hi ha molts sectors que diuen que no poden, sobretot, per exemple, tema autònoms o d'altres com l'hostaleria, per exemple.
Bueno, això, en una de les intervencions del president del govern aquests últims dies, ho deixava molt clar. En primer lloc, ara mateix, l'objectiu principal és el combat contra el virus, i el combat contra el virus es porta a terme a partir de diferents mesures. Potser la més extensa és la del confinament a casa, que és l'element que permet evitar la propagació. Però en segon lloc, com deia el president del govern, això és un moment puntual, és una afectació concreta que tindrà el nostre país i la nostra economia. Però és evident, i les últimes dues setmanes s'han impulsat a través del Consell de Ministres mesures per generar un escut social a aquesta situació sanitària que pot provocar una problemàtica econòmica, i és per això que s'han impulsat mesures d'acord al pagament d'un subsidi a totes aquelles persones que han estat afectades per un ERTE, el pagament d'un subsidi també al personal de la llar, el pagament d'un subsidi extraordinari als autònoms que poden certificar un descens del 70% de la seva facturació. Per això s'ha impulsat, per tant, moratòria amb el pagament de lloguer i d'hipoteques i moltes altres mesures que en el Consell de Ministres del passat dissabte, i del passat dimarts i de la passada setmana, doncs s'han impulsat. Evidentment, totes aquelles mesures van encaminades a, en paral·lel a aquesta lluita sanitària, que també hi hagi un escut social per tots aquests homes i dones d'aquest país que, com a conseqüència d'aquesta situació, evidentment, tenen una afectació laboral i econòmica en el cas de les empreses.
A nivell europeu, subdelegat, crec que Europa ara ja ha entès que això no és com la crisi del 2007-2008, que potser sí que les coses no es van acabar de fer bé, sinó que això és un problema sanitari que no té res a veure amb el tema, doncs, de despesa o no. Entre cometes, ho dic perquè la despesa social, per exemple, parlem de Catalunya, ha estat molt retallada en els darrers anys, i això també és una cosa que s'haurà d'estudiar, però Europa ha entès que això ja no és un problema de previsions i que s'ha d'ajudar, sigui com sigui, per no entrar després en el tema de la recessió?
Doncs és evident que s'ha d'ajudar, sigui com sigui. Qualsevol dels governs ha d'impulsar mesures en l'àmbit laboral, en l'àmbit econòmic, en l'àmbit sanitari principalment, però molts altres àmbits per evitar que, evidentment, aquesta situació sanitària després es contagi amb una crisi econòmica. I en aquest cas, jo crec, en el cas, jo puc parlar de les mesures que porta a terme el govern d'Espanya i la defensa que fa el president del govern, Pedro Sánchez, per tal d'activar tots aquells mecanismes d'ajuda que pot establir el conjunt de la Unió Europea, els països que formen part.
Subdelegat, escolta, això és difícil d'aventurar-se, però teòricament hi ha el confinament aprovat fins al proper 11 d'abril. Coincideix justament amb el final de Setmana Santa. Això, per lògica, s'estendrà. Hi haurà des d'ara alguna data sobre la taula?
No, jo, és a dir, això s'ha de viure dia a dia. Tenim un escenari que va canviant cada 24 hores i, conseqüentment, les decisions s'han de prendre d'acord amb aquest escenari canviant. Ho deia ahir el ministre de Sanitat en la seva intervenció, hi ha estímuls positius pel que fa a la curva de contagis. Evidentment, aquests estímuls positius després, el dia de demà, segurament que tenen una translació a efectes de les mesures que s'han pres. Però jo crec que de moment el que cal fer és fer cas i complir les disposicions que actualment hi ha vigents, i si el dia de demà es comencen a aixecar, doncs ja arribarà aquest dia. Però hores d'ara la situació ens obliga a intentar estar al màxim durant tot el temps a casa totes aquelles persones que ho poden estar.
Doncs hem parlat amb el subdelegat del govern a Lleida, amb el José Crispín, a qui li agraeixo que ens hagi pogut atendre. Subdelegat, escolta, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, molt bon dia i moltes gràcies per la feina que a través dels mitjans de comunicació feu per difondre la informació necessària que hores d'ara necessita el conjunt de la població.
Es tiempo de estar en casa.
Y ahora más que nunca, nosotros tenemos que ser los compañeros, sobre todo esa gente que está sola.
Es tiempo de acompañarte.
Mensaje sería.
Nos escucha mucha gente desde Estados Unidos y nos cuentan su experiencia.
Es tiempo de esperanza.
Muy bien, ¿cómo estás? Tienes buena voz, ¿cómo nos alegramos?
Ya empieza a ver la luz, se supone que mañana me iría para casa.
Ah, qué bien.
Es tiempo de información.
Se acabó la rueda de prensa de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno.
El titular principal para nosotros, para nuestro país, es que se amplía o se endurece el confinamiento.
Y en COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde, también es tiempo de juego.
Yo sé que la COPE se ha metido en la casa de todo el mundo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya?
És que en aquests dies que estem vivint, doncs la veritat és que pràcticament dia sí, dia també, hem de tenir un ull posat al govern central per veure quines mesures estan, permeteu-me la expressió, improvisant, perquè almenys és el que dona la sensació amb aquestes compareixences de darrera hora, amb aquestes publicacions al BOE de altes hores de la nit. I tot i que ens hem de preocupar de la nostra terra, de la zona de Lleida, i estar atents al que passa aquí i ajudar a la gent d'aquí, ajudar-nos entre nosaltres, doncs sempre has de tenir un ull a veure què estan dient, què estan decidint, perquè depèn del que decideixen, depèn del que parlin, doncs pot canviar el rumb d'una cosa o una altra. Un dels sectors que s'està veient tremendament afectat és el sector de l'hostaleria, i per això avui ens n'anem cap a la Federació d'Hostaleria de Lleida per parlar amb el seu gerent, amb el Ramon Solsona. Ramon, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Escolta, la veritat és que suposo que no només em passa a mi, sinó a vosaltres també. Aviam, esteu atents als vostres, a la vostra gent, però de reull, aviam què diuen des del govern, a veure què aproven ara, a veure si ens va bé, aviam si ens podem adherir amb alguna ajuda o amb alguna història de les que s'aproven a darrera hora.
Doncs sí, és una de les feines més importants que tenim, l'anàlisi i bueno, intentar doncs, fer arribar les nostres propostes per un costat i després l'anàlisi del que va sortint, que no és fàcil.
Ramon, no sé si estàs en contacte amb d'altres federacions del territori de Catalunya o a nivell nacional.
Sí, sí, estem en contacte permanent amb Catalunya i Espanya, sí, sí.
Suposo que, vaja, això sí que no distingeix ni de terres ni d'històries. A tot arreu, el vostre sector està afectat igual.
Sí, sí, el decret és nacional, bueno, més que nacional és mundial, ja, no? S'està, sí. Avui ja està tot el planeta i les nostres activitats estan afectades de ple, sí, sí.
Hores d'ara, el servei de l'hostaleria està tancat per decret. Hi ha algun establiment que s'hagi pogut salvar?
Bé, hi ha alguns que estan fent serveis essencials, sigui el transport, que bueno, doncs, per la gent que passa i per les emergències doncs, està fent algun servei, i també hi ha algun hotel doncs, que està donant serveis a empreses que també estan fent serveis essencials.
A Lleida. Es va barallar la possibilitat de que els establiments poguessin fer repartiment a domicili, o sigui, rebre l'establiment tancat, evidentment, però fer repartiment a domicili. Clar, un restaurant que mai ho ha fet això, tampoc és fàcil canviar d'avui per demà i oferir aquest servei, suposo.
Bueno, algú ho està fent, però és molt residual també, perquè no... Bueno, doncs sí, però hi ha alguns que ho estan fent, també, és veritat.
Respecte a les ajudes que s'estan aprovant, com dèiem, de manera improvisada pel govern, les considereu suficients?
Bé, es van aprovant coses, va ser que s'ha de mirar molt en lupa, a vegades una cosa és el que s'anuncia a la roda de premsa, després vas a mirar la lletra petita, doncs hi ha molts detalls. Bé, jo crec que hi ha coses per diguem-ne, no és que hagi d'anar tot el nostre càrrec, però a nosaltres ens agradaria que s'anés un pas més enllà i s'hauria de transmetre doncs, més confiança i s'hauria de ser més generós amb els detalls. Sí.
Mm-hmm. Escolta, que a data d'ahir o d'abans d'ahir l'Ajuntament de Lleida carregués els impostos municipals i des de l'Estat es carreguessin les quotes d'autònoms, suposo que no ha sentat massa bé això.
Home, és que, clar, es justifiquen amb que ho tenen automatitzat i que està l'últim etapa, però és que això no ho veia. És que, a veure, avui les coses s'ha de ser més sensible. S'ha de ser sensible perquè pues això, el nostre sector s'ha quedat amb ingressos a zero, el nostre, i uns quants sectors s'han quedat amb ingressos a zero. Llavors, nois, ens han de ficar totes les piles amb això, no? I hem de ser conscients amb... Bueno, pues amb això. Crec que hem de ser sensibles i generosos, en general. I no se n'està sent.
Ramon, la família...
Que necessitaríem.
Sí, la família de l'hostaleria, ho dic així, la família de l'hostaleria a Lleida, com esteu? Suposo que aneu rebent trucades, consultes... com estan els ànims?
Bueno, jo ho definiria com que bueno, estem resignats. Clar, les mesures són tremendes, són tremendament excepcionals, però la situació també ho és, no? I jo penso que ara la gent, tots, hem anat entenent perquè es fan aquest tipus de mesures, no? Cosa que quan se prenen, a vegades dius, però no, vos dic que fa falta tant. Pues mira, a mesura que vas avançant, te vas donant compte que sí, no? Que s'havia de prendre aquestes mesures i segurament se n'hauria pres d'altres que algú no ha pres, no?
Les mesures sanitàries, evidentment, jo crec que estem tots d'acord que això és una crisi sanitària, això està clar. Ara bé, potser el govern hauria d'estar, com es diu en castellà, echando el resto doncs als sectors apropiats, no? Perquè ho dic perquè es pot arribar a donar el cas de que algun establiment no pugui tornar a obrir, ho dic perquè la gent ens centrem exclusivament en el tema sanitari, que és molt greu, però a part d'aquest hi ha l'altre, que és el tema laboral i econòmic. Jo suposo que hi ha algun establiment que es pot arribar a plantejar ja, escolta, jo segurament no podré tornar a obrir. Per situació econòmica, em refereixo.
A veure, aquí no es tracta de ser tremendista. Aquesta és una situació que ens sobrepassa a tots, que vaja, al món modern no hi ha precedents. Jo crec que tots ens pensàvem que això no ens podria passar mai amb una situació amb la societat que teníem, amb els avanços que tenim, i que no ens trobaríem mai així com es trobaven el 1900 o el 1800, no?, quan hi havia una epidèmia d'aquest tipus. Bueno, pues és ara ho tenim, ho estem veient i veurem el que realment pot passar. Però hi ha diferents models i recentment hem vist com gestionar les crisis hi ha resultats diferents, no? Gestionar-les diferent hi ha resultats diferents per l'economia.
Ramon...
Espero que n'haguem après alguna cosa.
Sí, a nivell de... Ara també ens hem oblidat d'això de mirar el calendari. La setmana vinent és Setmana Santa. És una d'aquelles dates que l'hostaleria, entre altres sectors, tenen ben marcat el calendari. Ja, això, evidentment, ja ha passat... bueno, ja ens oblidem de la Setmana Santa, però és un d'aquells punts en el que hi ha moviment de gent i ingressos. Hores d'ara, estem pel tema de... O sigui, Setmana Santa el donem per perdut, evidentment, perquè és la setmana vinent, perquè no ho sembla, però... Sí. I l'estiu? Perquè l'estiu també sembla molt lluny, però no està tan lluny, tampoc.
Bueno, l'estiu és una incògnita. Les grans empreses ho donen per perdut. Jo crec que, a veure, falta veure com evoluciona tot. Nosaltres sí que depenem més del mercat interior, que el mercat interior no tindrà problemes per circular. La costa depèn més del mercat, del mercat estranger. El mercat estranger hi ha dubtes de si la gent podrà circular o no. Però tot això pot sortir qualsevol avenç, pot sortir qualsevol cosa doncs, que ens doni confiança a tots plegats i canvi. No? Pot sortir o no. Amb el qual... avui aventurar qualsevol cosa doncs amb aquest calibre de situacions que estem valorant doncs és molt agosarat.
Clar, que d'això ens en sortirem i que això acabarà, això ho tenim claríssim, el que no sabem és quan.
Ni quan ni com.
Clar, ni quan ni com, però Ramon, tu com veus a la població en general És a dir, la gent es tornarà a seure en una terrassa plena de gent o aquest pas costarà de tornar-se a posar amb aglomeracions de gent? És a dir, tu com creus que reaccionarem? Jo dic en primera persona.
Sí, sí, nosaltres som llatins, eh? Estem al sud d'Europa i crec que la gent té més ganes que mai. Es posa en relleu que el contacte humà cada vegada és més, a part que és necessari, doncs és una cosa, un exercici doncs, que la gent busca, no? I és,
sí.
I necessitem. I per relacionar-nos i contactar, no? Perquè això és una lluita amb els mitjans moderns, amb les noves tecnologies, tot el que està succeint en aquesta societat, no? I clar, en una situació extrema com ara, que no pots sortir, doncs encara es posa més relleu aquesta situació.
Clar.
Aquesta cultura aquí està molt arraigada, jo no sé si aquest... Jo crec que canviarà moltes coses, però no sé si canviarà l'hàbit de sortir de casa doncs, per compartir coses amb els amics o amb la família o amb els companys doncs, amb establiments com els nostres, no? Com l'hostaleria, que és el tan típic en aquest territori. Jo crec que això, doncs, això quedarà, espero.
Em deies abans que almenys a la zona de Lleida no depenem tant dels trajectes i dels moviments exteriors. Ara més que mai s'imposa el de consum quilòmetre zero, és a dir, escolta, si he d'anar a una terrassa en lloc d'agafar el cotxe i anar-me'n a la costa, em quedo aquí a Lleida i em busco que n'hi haurà. En lloc de buscar un restaurant fora de Lleida, em busco dins de Lleida. Ara més que mai el de casa el primer, suposo.
Bé, especialment amb el tema de, sí, aquí el quilòmetre zero i els productes de proximitat, doncs nosaltres tenim l'excel·lent sort de tindre tota l'horta lleidatana i tenim excel·lents productes a l'horta, doncs i al Pirineu. I bueno, espero que serveixi encara per potenciar-los més el que ja teníem doncs, a l'estima, no?
Doncs Ramon Solsona, ets el gerent de la Federació d'Hostaleria de Lleida. Escolta, moltíssimes gràcies per atendre'ns i amb la vostra comunicació fluida que teniu amb els vostres associats, amb la vostra federació, escolta, transmetre-los un missatge d'ànims que suposo que ja ho feu, perquè evidentment ens n'hem de sortir d'això, ens en sortirem i es tracta de fer-ho de la millor manera possible com anunciaves, eh? Ramon, gràcies per estar amb nosaltres, una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Ànims, perdó.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Estàvem parlant ara amb la Federació d'Hostaleria, que realment, doncs, ho estan passant molt malament, però ells ens deien, ens explicaven que són conscients que, evidentment, el primer és recuperar tot el tema sanitari, tot el tema de salut, perquè sense salut no hi ha història, això està clar, però la bola aquesta del tema econòmic i laboral és un drama, en molts llocs, d'altres no, però en molts llocs sí. Anem ara a parlar amb la PIMEC, que és on s'agrupen les petites i mitjanes empreses de Lleida, i per això ho fem amb la Anna Torres, que és la secretària territorial de PIMEC a Lleida. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal, Ricard?
Escolta, primer de tot, suposo que esteu bé tots a casa.
Sí, per sort sí. Per sort estem a casa, teletreballant i animats.
És curiós perquè aquests dies, doncs, entrevistant a la gent, entres a casa de tothom, via telefònica, i ja ho dones per fet, però és una situació que ens l'haguessin explicat fa 4 dies i ningú s'ho hagués cregut que la gent estigués teletreballant a casa.
La veritat és que nosaltres, per exemple, portàvem molt temps treballant amb temes de transformació digital, en dir-li a les empreses, no?, que havíem d'anar cap aquí, que la transformació digital pot oferir-nos molts aspectes positius a la manera de treballar, i ara hem fet un experiment obligat de teletreball
que
canviarà, que serà un abans i un després en la manera d'organitzar, sí, d'organitzar la feina de les empreses i de... Bueno, hem fet un màster del teletreball i així ràpid. Esperem que ràpid, que no duri molt gaire
i
més.
I tant que sí. Anna, com estan les petites i mitjanes empreses de Lleida?
La veritat és que va per barris.
Sí.
Ja, ara si has parlat amb la Federació d'Hostaleria, doncs això és un autèntic drama, no? El tema de restauració,
clar, bars, ells estan 100%
turisme,
afectats.
Ara estan 100% afectats i amb unes perspectives a un termini curt, doncs complicades, amb molts núvols. Un altre cas, per exemple, que podria ser similar amb aquest, parlava l'altre dia amb un noi que té una empresa de càtering. Mm. I em deia, m'han anul·lat els 2 mesos de feina que tinc a partir d'ara. Dius, vale, perfecte, no? Clar, és evident. Però deia, no sé si poner-te ja o a veure què fer, perquè, bueno, puc aguantar pulmó aquests 2 mesos i després ja veurem. I li deia, clar, Miquel, però és que tu et planteges un estiu amb dinars de 200 persones de festa major,
clar,
amb càterings amb 400 persones, tu creus que anem aquí? Anem a aquestes aglomeracions, quan els partits de futbol ja estan parlant de fer-los a porta tancada fins al desembre d'aquest any.
Aquesta és aquella altra incògnita de saber, bueno, vale, quan ja hagi passat, que això sempre ho repeteixo, però això passarà, evidentment. No sé, la gent, la percepció, ara el Ramon Solsona, el gerent de la Federació d'Hostaleria, ell deia, diu que, escolta, som llatins, i al final, a poc, la gent li agradarà tornar-se a seure a les terrasses, perquè li dic, vols dir que la gent es tornarà a seure en una terrassa allò amb una taula al costat i una altra a l'altre costat? Ell deia que, escolta, jo crec que sí, que amb el temps la gent s'hi tornarà a posar. Jo, el tema d'aglomeracions és una cosa que crec que serà molt progressiu, però ja per decisió pròpia, crec que serà molt progressiu, que la gent li costarà,
La gent, la veritat, almenys...
Ens costarà.
Sí. Vas al supermercat i tens una sensació com d'apartar-te de la gent, de vigilar molt, i això canviarà. I dintre de les empreses canviarà, també. Mm. Canviarà segurament la forma de saludar-nos, per molt llatins que siguem, no? I en la tornada, que és on els empresaris tenim el cap, perquè els empresaris ara el que estem molt enfadats és en la improvisació, en la manera en què s'estan fent les coses, en que el cap de setmana marxem el divendres amb una història i el dissabte l'ànim no la canvia, i el dilluns no la tornen a canviar.
Aquesta situació és tremenda. O sigui...
Aquesta situació és desconcertant i jurídicament és horrible per les empreses, perquè no saps, ni els gestors, que són els que s'encarreguen de tot d'assessorar les empreses, no saben ni com fer-ho. Llavors, el que nosaltres tenim al cap és el dia després, que el govern digui com haurem d'anar a treballar, com serà aquesta progressió escalonada de tornada a la feina. Som molt conscients de que els EPIs arribaran, perquè Xina ha estat unes setmanes sense produir i ara amb 10 dies o així em deia un empresari que ja tornaríem a tenir mascaretes, tornaríem a tenir guants. Aquesta tornada a la feina serà esglaonada. Llavors, aquesta tornada com l'haurem de fer? Haurem de fer testos cada cop que entrem a la feina per veure si algú està malalt o no està malalt. Clar, els empresaris estan molt espantats en que algú de la seva feina estigui malalt, perquè això significa tancar l'empresa, quarantena de tots els treballadors i un drama sumat als drames que ja tenim ara en estat d'alarma, no? Qui ha de pagar aquests testos? Els han de pagar les mútues? Les mútues estan, ja t'ho pots imaginar, en una situació com aquesta, que mai haurien imaginat de que la viuríem, una epidèmia com aquesta, o no treballen amb aquestes hipòtesis, però no acostumen a treballar amb aquestes hipòtesis. Ho hauran de pagar els empresaris, aquests testos? Durant quant temps haurem d'estar vigilant? Quines mesures de seguretat haurem de prendre? Estem una mica intentant forçar que anem allí, no? Que anem al dia després, a com ens hem d'organitzar. I la veritat és que la pregunta que em feies al principi va per barris, és evident, però hi ha autèntics... no vull dir drames perquè és melodramàtic, evidentment, no? Però que hi ha molt desconcert, molta por, aquesta incertesa que al final comerços que estan tancats, ahir em deien... Aquí a Lleida, més o menys, un 75% dels comerços estan tancats.
Sí.
El 25% restant està obert. Aquesta gent que són autònoms, que ara tindran l'ajuda, no?, perquè els hi baixen els ingressos, doncs tindran l'ajuda d'autònoms, però si han de tenir treballadors, tota aquesta gent va alerta. S'han presentat, a data d'ahir, 4.300 expedients d'ERTE a Lleida. que són 24.126 persones afectades. Sé que tu estàs pendent de les dades de l'atur, quan les tingueu les valorareu. Aquí a Lleida, si tancàvem al febrer amb un atur d'uns 21.000 persones i sembla que hi ha data d'avui afectades unes 24.000 més o possibles afectades amb data d'ahir, perdó, imagina't com tancarem, no? I com tancarem el mes vinent. El CEP està col·lapsat, tota aquesta gent que ha d'anar a l'atur doncs aniran a cobrar a maig, perquè es cobren el dia 10, probablement la majoria d'ells ja van a maig, hi ha gent que va al dia, comencem a veure en renou pel sud d'Itàlia, pot ser que tinguem una certa crisi social de descontentament social les properes setmanes. Sí. És una situació molt complicada.
De totes maneres, Anna, a nivell polític, perquè a hores d'ara, com que hi ha el comandament únic, el govern central, m'agradaria dir que estan concentradíssims al tema sanitari, el que passa que després aquestes notícies de la compra aquells de compra de test que no estan homologats, que s'han de tornar, i d'aquestes històries, doncs et fa dubtar una mica, i sobretot el tema d'improvisació. Però anem al tema laboral i econòmic. Creus que el govern és conscient realment del que passa al carrer, del que passa a la petita i mitjana empresa, que al final és el gran motor d'Espanya? O sigui, en són conscients? Estan fent el que cal? O es podria fer molt més? Ho dic perquè, per exemple, l'Ajuntament de Lleida, escolta, ahir ens va passar els impostos municipals tal qual tocaven, és a dir, cap mena de sensibilització. Les quotes d'autònoms es van carregar totes, les del març, també, sense cap mena de sensibilització, tenint en compte que hi ha sectors que des del passat dia 12 o 13, o sigui, més de la meitat del mes, no estan treballant. És a dir, teniu la sensació de que, escolta, van fent passos, però molt pel darrere del que es necessitaria a hores d'ara?
Sí, molt per darrere i en moltes ocasions l'empresariat se sent com el que ha de pagar, no? Una mica la... Això és una pandèmia, és un problema de tots i tots ens hem de fer càrrec en la mesura que correspongui del que està passant. Llavors, nosaltres sempre hem defensat el model de Dinamarca. A Dinamarca el treballador marxa 5 dies de vacances, o sigui, agafa 5 dies que són de vacances que són d'ell, i agafa una part de responsabilitat sobre la problemàtica. El 75% del sou el paga l'Estat i el 25% l'està pagant l'empresariat. I d'aquesta manera està com repartit, és una cosa que és de tots i tots anem a fer una mica d'esforç, no? El govern planteja un estat d'alarma, d'acord, hi ha una pandèmia i és un problema sanitari greu, la gent comença a presentar ERTEs i perquè estan tancats, és evident, si no hi ha ingressos no puc pagar, aquesta gent va a cobrar prestació d'atur, els meus treballadors, i en el moment en què se'ls col·lapsa el sistema, agafem i proposem un permís retribuït de 15 dies en el qual entenem que no em vinguis a presentar ERTEs, no em vinguis a posar aquestes persones a l'atur si no m'has presentat l'ERTE ja, perquè tu a aquestes persones li has de donar una bossa d'atur, una bossa d'hores, crear una bossa d'hores d'aquestes dues setmanes que ja recuperaràs doncs, al quan sigui, més endavant, no? I d'aquesta manera representa que l'empresariat no perd. A veure, no perd perquè té una bossa d'hores que recuperarà. Evidentment no perd, però el concepte, segons per quins empresaris que tenen problemes, i és normal perquè estan veient com no estan ingressant, continuar pagant unes despeses que sí que ja recupera... No soc... Hi ha molta gent que diu que jo no soc el Banc d'Espanya per estar continuant ficant aquests diners pels meus treballadors, que són els primers en qui voldria invertir-los, és evident, però és que arriba un punt que no tinc aquesta liquiditat, com per continuar la roda. I una de les altres problemàtiques que ens estem trobant és que molta gent, o moltes empreses, per no perdre liquiditat, aquests diners deixen de pagar les factures que tenen pendents. En truquen, perdona, davant la situació el que sigui, no podré pagar, aplaçaré el pagament, no? Llavors, se trenca una roda que...
Sí, correcte.
Que quan la trenquem és difícil de tornar a recuperar, i hi ha molta gent, ja en l'anterior crisi, la morositat era una de les nostres grans batalles i ens tornem a trobar amb una altra crisi que no és tan no és financera com aquella, sinó ve per altres motius, però en el qual continuem sense un règim sancionador que sancioni a la morositat. O sigui, portem un munt d'anys reclamant el mateix i ens tornem a trobar una situació crítica que tornem a tenir la mateixa problemàtica damunt de la taula.
Doncs hem parlat amb l'Anna Torres, és la secretària territorial de Pimec a Lleida. Evidentment, Anna, seguirem en contacte, i més que mai, perquè al final el teixit empresarial és el que tira endavant tot plegat, i crec que hem d'estar en contacte, i sobretot seguint atents a les mesures que vagin sortint, perquè això també és qüestió de 24 hores, és a dir, ara estem parlant d'això i potser demà o aquesta nit es trauen un decret i passat demà un altre i el cap de setmana, que no sé per què s'ha de fer les coses en cap de setmana, també és una cosa que potser podem estudiar quan hagi passat tot, se'n tornen a pensar un altre. En fi, la qüestió es mareja la perdiu a vegades. Anna Torres, escolta, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Un plaer. Aquí estem per quan vulgueu conversar una estoneta més.
Desitja reclamar per l'IRPH de la seva hipoteca. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha declarat abusiu l'IRPH. Si es va comercialitzar amb manca de transparència, cada afectat podria recuperar uns 20.000 euros en una hipoteca mitja, segons les circumstàncies del cas. Consulti sense cap compromís a Horcajada Advocats, 973-281424. Confiï en Horcajada Advocats. Un bon assessorament és la millor defensa.
Dia. COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
La veritat és que em fa il·lusió quan t'envien xifres en les que et diuen que la ràdio està augmentant oients i que, a més, la cadena COPE és l'empresa, la ràdio, que més puja de tot Espanya amb oients. Per tant, això us ho hem d'agrair a tu, que ens estàs escoltant des de casa i que potser t'has incorporat aquests dies amb les històries del confinament, del teletreball, etc. La ràdio té aquesta màgia que et permet seguir treballant mentre escoltes la ràdio, et permet seguir cuinant, per exemple, mentre escoltes la ràdio, o fer d'altres activitats físiques, per exemple, mentre escoltes la ràdio. L'audiència puja i per tant, seguir comptant amb la ràdio per fer-la anar d'altaveu és important, i per això nosaltres tots aquests dies agraïm als nostres clients que segueixin confiant en nosaltres. Avui et presento un cas, i és el de Horcajada Abogados, Horcajada Advocats. Avui, per parlar de tot plegat, està amb nosaltres la Maria José Horcajada. Maria José, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, són temps difícils, temps durs, però aviam, a la major del possible, i segons quin sector, seguiu treballant, seguiu teletreballant, i a més és que no es pot aturar, no?, el tema de la defensa jurídica, per exemple.
Sí, bueno, nosaltres formem part d'aquests col·lectius que una part de les nostres activitats són essencials i, per tant, hem de continuar a fer-les, i després hi ha d'altres activitats que les continuem fent de manera diferent. Tot i que hi ha una part de la nostra feina que no podem fer, no? Perquè hem de recordar que amb l'estat d'alarma se suspenen totes les actuacions processals, tots els terminis, les vistes, i per tant tota aquesta feina que fèiem de presentar escrits, demandes al jutjat, excepte aquelles que es consideren urgents, totes aquelles vistes, judicis que teníem, tot això ha quedat suspès.
Us dono una plana web, www.horcajada-abogados.com. És fàcil, horcajada-abogados.com. I allí teniu tota la informació referent a Horcajada Abogados. Són advocats, economistes, teniu les maneres de posar-vos en contacte amb ells. Et facilito un telèfon, 973 28 14-24, 28-14-24, però si te'n vas a horcajada-abogados.com trobareu tota la manera de posar-vos en contacte amb ells de manera telemàtica, a través del correu electrònic, d'un formulari o dels telèfons. Maria José, vosaltres esteu especialitzats en tot el tema de clàusules bancàries i temes bancaris, però també en temes de família, d'accidents de trànsit i en temes civils i penals.
Sí, a més, una part important de la nostra feina, d'aquestes especialitats que deies, es poden continuar fent i, de fet, sí, estem continuant treballant. Per exemple, en el cas de tot el que és dret bancari, fins i tot és un bon moment perquè la gent està a casa i de cops no té temps per buscar aquella documentació que necessitem per poder-nos enviar, no? Nosaltres, per exemple, fa poquet que va sortir la sentència del Tribunal de Justícia Europea de l'IRPH, i en aquest cas, doncs, què estem fent? Doncs el client contacte telefònicament o per correu electrònic, en remet la documentació, preparem, la revisem, la hipoteca, la documentació que ens envien, i podem continuar avançar, és a dir, preparem les reclamacions, se signen, se presenten, el mateix que les reclamacions extrajudicials del Popular, de qualsevol altra clàusula abusiva. I no només això, és a dir, el fet que no puguem presentar les demandes no vol dir que les puguem tindre preparades.
Correcte.
Perquè quan s'aixequi aquest estat d'alarma, que esperem que sigui més aviat que tard, però algun dia s'aixecarà, doncs tindrem ja tot el que és fetes les extrajudicials, amb la contesta esperem o no del banc, i després ja puguem ficar les demandes.
A més, apuntaves un tema que crec que és força interessant, i més tenint en compte amb els dies que ens han de venir. És a dir, hi ha desenes de milers d'afectats a Lleida pel tema de les hipoteques, on l'índex de referència és l'IRPH, i, escolta, si al final ets una persona afectada i pots recuperar uns diners, doncs, evidentment, amb una situació normal, ningú li diu que no, amb aquesta situació, però amb la que ens ha de tocar viure, doncs, perfecte, no?, tenir aquest retorn de diners, que no és que et paguin res, simplement és que tu ja els has pagat i te'ls estan tornant. Per tant, com deia la Maria José, és un bon moment, si hi ha molta gent confinada a casa, d'agafar, doncs, buscar aquella carpeta on tens l'escriptura del pis i buscar allí les condicions de la hipoteca i veure si ets un afectat. Si teniu dubtes, és molt fàcil això, www.horcajada-abogados.com, o el 973-28-14-24, és un bon moment per saber què heu de fer. Truqueu i la Maria José i el seu equip us atendran de meravella i us diran, pues escolta, sí, tu ets una persona afectada pel tema de la hipoteca referenciada a l'IRPH i, per tant, podem fer una reclamació i ja us diran els passos que s'han de fer i tot plegat. És un bon moment, eh? La veritat és que, Maria José, és un bon moment perquè la gent es posi en contacte amb vosaltres, eh? 973-28-14-24. Al final, només és buscar una documentació i a través d'internet avui en dia, o bé fent una fotografia als documents, a través de correu electrònic o com sigui, fer-los arribar i vosaltres ja poseu en marxa la maquinària.
Sí, i no només això, sinó que, per exemple, en temes de família, tot allò que són negociacions de convenis de divorci, mutus acords, nosaltres parlem telefònicament amb els clients, perquè el que sí hem suspès des del principi és el que són les visites presencials, és a dir, nosaltres al despatx, doncs, no hem atès a ningú presencialment, el que fem és telefònicament o per correu electrònic, és a dir, parlem amb els clients, parlem també amb els advocats contraris en el cas de negociacions i es poden avançar en la redacció del conveni, també fem d'altres tipus de negociacions de documents, perquè avui en dia, doncs, aquest estat d'alarma ens agafa amb un desenvolupament important, sí, del que són les noves tecnologies que ens permet fer una part de la nostra feina. També amb accidents de trànsit. Nosaltres fem les reclamacions, continuem fent les reclamacions que teníem pendents a les companyies, negociem amb les companyies les indemnitzacions, s'han pagat aquests dies indemnitzacions. Clar, el problema que hi ha és nous casos, no? Mm-hmm. Per sort, també, per exemple, en el cas d'accidents.
Han baixat molt els accidents de trànsit, evidentment, perquè hi ha molta més mobilitat, però pot passar. I si et passa, doncs, si creus que tens raó, de veritat, no et compliquis la vida. Horcajada-abogados.com o 973-28-14-24, que és la manera perquè t'assessorin ja directament. És a dir, allí et diran què has de fer i quins són els següents passos. Al final, recorre a qui entén les coses com siguin. Doncs, temes econòmics, temes de bancs, temes de família, temes d'accidents de trànsit, temes civils, temes penals, tot això, Horcajada Abogados segueixen oberts, segueixen treballant i et seguiran atenent com sempre. No presencialment, perquè, però no ells, ningú, perquè això està, avui en dia està prohibit, ja ho sabeu, però sí a través del telèfon, a través d'internet, i com us deia, gràcies a les noves tecnologies es pot avançar molt avui en dia. 973-28-14-24. Re, ara la penjaré i ja la podeu trucar, eh? Ara no, que comunicarà, però ara ja la deixem i podeu trucar ja a 973-28-14-24 o mireu a internet www.horcajada-abogados.com. Maria José, escolta, que ha estat un plaer parlar amb tu. I res, escolta, gràcies a les noves tecnologies poder seguir endavant, fent moltes coses, no tot, però fent moltíssimes coses,
Sí, i bueno, amb el tema penal també presencialment, també ens perquè també aquí forma part dels serveis essencials, les dones,
correcte,
o aquells, el tema de les ordres de protecció, pues, també es contestan, és hàbil, el tema de les ordres de protecció, són actuacions essencials, urgents i continuen.
Doncs
continuen.
La penjo ara i la truques, 973-28-14-24. Maria José, una abraçada, gràcies.
A tots vosaltres.
I nosaltres, que res, que ens queda un minut per arribar a les 2 de la tarda. I bueno, seguim recopilant informació, per parlar demà, perquè demà és divendres. Portes d'un nou cap de setmana, estrany. Ho sé, però és divendres, ja saps que nosaltres els divendres els gaudim moltíssim aquí a la ràdio. Per tant, t'espero demà a les 12:20, puntuals com sempre, des de les 12:20 fins a les 2, des de COPE Lleida. Soc el Ricard Álvarez, aquí estaré, i parlem de moltes coses. Demà ja t'avanço que ens tornarem a colar a casa d'una família. Sí, ens tornarem a colar i que els petits de casa ens expliquin què estan fent i si saben què està passant. Per tant, i d'altres coses, i activitats, i espectacles, i cultura, i música. Tot això demà, de 12:20 a 2. Tot, que acabes de passar un bon dijous, segueixes ben informat a les sintonies de la cadena COPE. Fins llavors, cuida't molt i queda't a casa. Salut, adeu.